Senyor Joaquim Sagalés, doctor, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, fa dies que està rondant aquesta qüestió de si el virus muta i a través dels animals, etc etc, i és aquesta qüestió que avui, per exemple, li dedica dues o tres pàgines al diari El Mundo, aquesta mutació que s'ha detectat en bisons de granges dels Països Baixos i de Dinamarca. Què en sabem d'aquesta mutació, senyor Sagalés?
A veure, anem a pams, perquè a vegades quan parlem de mutacions dona la sensació que ho tinguem criminalitzat, és a dir, que una mutació ha de ser una cosa dolenta per naturalesa. La realitat és que els virus muten com a part normal del seu cicle biològic, aleshores un virus mutarà i mutarà sempre. De fet, els coronavirus en general no són virus que mutin molt més freqüentment que altres tipus de virus. Per tant, des d'aquest punt de vista, és un dels virus més estables que hi ha dins del que és aquesta circumstància. El que succeeix aquí és que, efectivament, hi ha tota una sèrie d'animals que són susceptibles de forma natural i els bisons americans en són una d'elles. Aleshores, el que ha succeït a diferents parts del món, però específicament a Holanda i a Dinamarca, és que el virus s'ha transmès inicialment de persones, aquests animals com que s'han produït en unes grans quantitats i en un espai relativament doncs reduït, doncs és fàcil que es puguin infectar i transmetre-la entre ells, amb la qual cosa amplifiquen la transmissió, que ja veiem que en les persones és ràpid, però en els bisons encara es pot donar més perquè encara els tenim més concentrats. I es va detectar doncs, una sèrie de, o una combinació de mutacions que no s'havia vist fins ara i, lògicament, com que aquestes mutacions no només s'han vist en els bisons, sinó també que s'han vist en els virus d'algunes persones, doncs ha generat, diguem-ne, la preocupació de que potser aquests nous virus poguessin generar una resposta immunitària diferent en certa mesura en comparació al que podrien generar les vacunes i que, per tant, no fossin del tot protectives. Però també hi ha uns estudis de mateixa Dinamarca que han començat a treballar-hi perquè, lògicament, això ha estat un tema que d'alguna manera doncs, ha preocupat i ocupat, de manera que els resultats preliminars que han mostrat almenys dona la sensació que no n'hi ha per tant. És a dir, que aquests virus sí que han acumulat una sèrie de mutacions, però en termes generals continuen reaccionant creuadament amb la resta de variants de virus que hi ha arreu del món. Amb la qual cosa, si generem protecció en base a una vacuna i és una protecció sòlida, probablement també cobriria des d'un punt de vista de protecció aquestes noves variants procedents del bisó. Per tant, lògicament encara cal més informació, cal més recerca en el tema, però no sembla que hauria de ser preocupant, almenys pel que sabem fins ara.
Clar, és que la imatge era molt vistosa, perquè Dinamarca va ordenar sacrificar 17 milions de bisons d'animals. A Espanya es van detectar casos a l'Aragó, sembla que es van sacrificar pràcticament 100.000 exemplars que estaven contagiats. Entenc que el fet que sigui bisó és perquè és un animal diferent. Jo recordo, senyor Sagalés, si no, confirmi-m'ho vostè, que crec que vostès des de l'IRTA van detectar el primer cas d'un gat que s'havia infectat de coronavirus i van dir que era, vaja, l'excepció, diguem-ne. O sigui, no tots els animals es contagien igual de coronavirus i, evidentment, no tots els imuta el virus i ho tornen a traslladar als humans, clar.
Bé, el que passa que hi ha una diferència molt gran entre un animal de companyia, una mascota, que en el fons és un sol animal moltes vegades, o potser o dos o algun altre, però són molt pocs, amb la qual cosa és molt difícil que es pugui donar una cadena de transmissió i de manteniment del virus al llarg del temps, que és el que succeiria en una granja de bisons. De fet, el fet de que s'hagi optat per aquest sacrifici massiu d'aquests animals no és tant perquè es puguin generar noves variants, que també, perquè pot ser una problemàtica, però sobretot perquè es poden convertir en un reservori de SARS-CoV-2. Què vol dir amb això? Que si amb això anem evolucionant en el temps i a dia d'avui encara que la transmissió és bàsicament de persona a persona, no ens enganyem, aquesta és la font de virus més important, podria ser que en un futur, quan tinguem aquestes potencials vacunes que estiguin més o menys disseminades, que tinguem una immunitat de ramat, etc., que arribi un punt que el reservori que ens quedés fos animal. Aleshores, això és un dels punts que preocupa més, perquè el que no té cap sentit amb un virus que es transmet tan fàcilment és que mantinguem, sabent-ho, reservoris animals que en un moment donat o altre podrien tornar a començar la cadena de transmissió. Sabem que, lògicament, si estem protegits mitjançant vacuna, tenim una immunitat de ramat, etc., l'impacte seria molt diferent del que tenim a dia d'avui. Però no deixa de ser un risc mantenir un reservori.
Però en aquest aspecte, llavors, m'està dient que tots els animals són iguals. Per tant, una granja de porcs, de gallines, també es podrien contagiar, o no? O especialment s'ha vist que els bisons es contagien més fàcilment?
La resposta és no. De fet, aquí, des del món de la ciència, sí que s'han fet molts estudis i, de fet, hi ha un grup de l'Organització Mundial de la Salut que estem treballant en models animals i el que s'ha vist a dia d'avui és que, per exemple, els pollastres, els ànecs, els porcs, no són en absolut susceptibles al SARS-CoV-2. Per tant, aquí no hem de tenir cap problema. El que sí que són susceptibles i que es troben a dia d'avui en format granja són els bisons, perquè hem de pensar que, per exemple, els hàmsters, els gats, sí, el que són les fures, també en són susceptibles de forma natural. D'acord. Però el fet de que siguin, d'alguna manera, animals que es troben individualment a les cases, doncs això no reverteix perill. De fet, el perill és que nosaltres, com a persones, infectem els animals.
Però llavors se sap quin tipus d'animals són susceptibles? És a dir, si hi ha una família concreta?
Sí, 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 efectivament. És el que t'estava dient ara mateix. Els mustèlids, per exemple, entre fura i bisons, sabem que són, que són susceptibles de forma natural. Els fèlids, també, si recordeu, el mes ja de febrer-març hi van haver casos d'infecció amb lleons al zoo del Bronx, a Nova York. Per tant, sabem que gats i grans fèlids també són susceptibles, per exemple.
D'acord. Sobre aquesta qüestió, per tant, l'evidència científica de moment és sí que hi ha mutació, però no sembla que sigui ni més perillosa, ni més contagiosa, ni més mortal, ni que pugui, diguem-ne, trastocar els plans de les vacunes. És això, eh?
Ara per ara no en tenim cap evidència, efectivament.
Perfecte. Per cert, que abans feia la referència, ara que estàvem parlant de vacunes, com està la vacuna que esteu desenvolupant?
Bé, de fet, tot va avançant, el que passa que a vegades quan es comparen amb aquestes grans vacunes que ja tenim en fase 3 clínica dona la sensació que siguem gent molt lenta, que anem molt a poc. El que passa que, efectivament, primer de tot és un tema de recursos, els recursos volcats en alguna d'aquestes vacunes que està a prop d'una fase de registre han de ser de molts milions d'euros o de dòlars, a vegades centenars de milions, i en el nostre cas doncs, és una recerca que va més a poc, també som conscients de que probablement suposarà una segona o inclús una tercera generació de vacunes que segurament es necessitaran i aniran a arribar, i a dia d'avui estem en fase preclínica. Què vol dir això? Doncs que ja hem tastat a dia d'avui immunogenicitat. Què vol dir immunogenicitat? Doncs sabem que genera una resposta immunitària, això ho hem fet amb ratolí convencional, i ara aquest mes de desembre ja comencem estudis amb desafiament. Què vol dir això? Que anem a tastar eficàcia en models animals. A l'IRTA-CRESA hem posat a punt dos models animals, un amb hàmster sirià i l'altre amb ratolí transgènic, que ens permet avaluar no només si una vacuna pot funcionar o no en aquests models, sinó, a més, també tastar antivírics, que també és una de les qüestions importants que a dia d'avui necessitem, perquè hem de prevenir, lògicament, les infeccions en gran mesura, o prevenir com a mínim la sintomatologia clínica, però és important que les persones que ja s'han infectat i tenen una Covid-19 més o menys avançada, que hi hagin productes que puguem, amb els quals podem tractar-los, lògicament.
Per tant, estem parlant de tractament més que de vacuna?
No, estem parlant de les dues coses. D'acord. Estem provant tractaments i estem desenvolupant vacuna.
Què és el primer que poden treure d'aquestes investigacions? Probablement més el tractament que no pas la vacuna.
Bé, l'avantatge del tractament és que estem provant productes que ja estan registrats en el mercat, que de fet moltes vegades s'han desenvolupat per altres patologies, per altres malalties infeccioses. Aleshores, si algun d'aquests antivírics ja registrats també funciona amb SARS-CoV-2 i som capaços de demostrar-ho, la gran avantatge és que és un producte al mercat d'utilització immediata a nivell hospitalari. La vacuna, lògicament, requereix un desenvolupament molt més lent i després uns estudis clínics que encara fan que lògicament, tardi o hagi de tardar.
Aquesta vacuna que deia que es començarà a provar en animals, quan arriba el moment que es pugui provar en humans?
Bé, tan bon punt els estudis preclínics, és a dir, amb animals, demostrin que hi ha una eficàcia, el que serà important després també és la possibilitat de tenir, diguem, una industrialització, una capacitat de fabricació amb la qual fer una sèrie de dosis amb les quals anem a provar ja amb les persones. És a dir, ens acostem bastant, un cop hem demostrat l'eficàcia en animals, a què podem saltar ja cap a les persones.
No sé si compartiu l'optimisme que s'ha vist en aquesta última setmana o us genera una mica més de suspicàcies l'optimisme al voltant de la vacuna de Pfizer.
Bé, honestament, jo penso que és una gran notícia el fet de que tinguem una vacuna el més avançada possible. El que passa que sempre tenim, diguem-ne, una certa recança, no tant a que la vacuna pugui funcionar, perquè estem convençuts de que si ens estan comentant que tenen aquests bons resultats, i són, una cosa molt important, ens agradaria molt més rebre la informació a base de dades que per notes de premsa, però bé, aquesta ja és una opinió molt particular, i en segona instància, desenvolupar la vacuna i arribar la vacuna al mercat és una fase, però després encara comença una fase que és tant o més complicada, que correspon en l'emmagatzematge, en la distribució, en l'aplicació. Per tant, hi ha tota una sèrie d'aspectes que tenen a veure amb temes industrials i amb temes de distribució que fa que sembli una cosa òbvia quan no ho és. I, de fet, en alguns casos a nivell mundial en què s'han tingut vacunes que són molt eficients, han tardat moltíssim a arribar a certes parts del món. I encara hi ha un altre fet molt important, que és de tipus sociològic. Quin és el grau de, diguem, convenciment de les persones a ser vacunades? No tot arreu del món és de la mateixa manera, amb la qual cosa també s'haurà de lluitar en part enfront a aquesta situació.
Mm-hmm. Ahir el Dani Prieto Lambra, i acabarem això, el catedràtic d'Oxford, ens explicava una mica com són aquestes vacunes que sembla que sortiran, la de Pfizer per un cantó, la de Moderna, que diu que s'assembla una mica més a la de Pfizer, i les de Janssen i Oxford, que són diferents, i ens apuntava aquesta diferència, no?, de com s'han de tractar, això dels 70 graus o 80 graus sota zero, el fet que són dues dosis, que té aquesta complicació. La que estan desenvolupant vostès és més d'una o més de l'altra?
Bé, en un moment donat, la nostra idea és una vacuna basada en proteïnes. De fet, és una situació intermitja, no és exactament ni com la d'Oxford AstraZeneca, que és vectorial, és a dir, hi ha un adenovirus que està expressant la proteïna S, o tampoc és una porció de genoma tipus mRNA, com podria ser Moderna o Pfizer, BioNTech. Per tant, hi ha diferents tipus d'aproximacions vacunals i, de fet, el que estem buscant també és una vacuna que idealment no protegeixi només enfront a SARS-CoV-2, sinó la possibilitat de que pugui protegir enfront a més coronavirus. Potser ens hem complicat la vida, volem anar una mica massa lluny, però potser també és el fenomen pel qual, doncs, lògicament, fa que tardem més. Però bé, aquest és el nostre interès a dia d'avui.
Per tant, és una vacuna que potser podria protegir també contra mutacions del virus, perquè estaria protegint contra... seria una pan-vacuna, que crec que va dir en el seu dia una vacuna pan-coronavirus, no ho sé.
Sí, però quan parlem de pan-coronavirus vol dir que no només seria capaç de protegir enfront a SARS-CoV-2, sinó també enfront a altres coronavirus diferents. Sí, sí, sí. Penseu que les mutacions i les variants que es generen continuen sent el mateix virus.
D'acord.
Per tant, jo vull ser optimista, jo vull pensar que la major part de variants que generin seran cobertes en major o menor mesura per les vacunes que es puguin començar a llicenciar probablement ara el 2021. N'estic gairebé convençut.
Doctor Sagalés, investigador de l'IRTA Cresa, moltíssimes gràcies. Està treballant en aquest desenvolupament de la vacuna. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Ha estat un plaer. Moltíssimes mercès i que tingueu bon dia.